Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Hola, Toni, què tal?
Bueno, molt bé. Avui estem amb un dia de pluja, en el mes d'abril s'aigua és mil, aquí almenys a Menorca, i bueno, ha estat un hivern un poc plujós, i aquí a l'illa de Menorca el que tenim és que hi ha la mitja illa, que és de la meitat de l'illa cap al sur, que és allà on tenim el aqüífer, aquí a Menorca. De la meitat nord, pues, només hi ha com a basses d'aigua, que també s'aprofiten per pous per donar aigua a animals i això, però allà on tenim l'aqüífer és la part sur. I el que ens va molt bé són les pluges d'hivern, que quan ens plou a partir dels 30-35 litres per amunt, com més temps millor, pues és quan l'aigua se comença a acumular en els aqüífers. I dies així o setmanes que ens fa uns 100 litres, per exemple, per metro quadrat, en bastantes hores, tota aquesta aigua s'aprofita per anar a l'aqüífer i aquest se campram en l'estiu, que necessitem molta aquí entre pagesos i sobretot turistes, se necessiten moltes mils de tonelades d'aigua.
Aquí, si us plou 30 litres en un dia, ja esteu contents?
Bueno, estem contents, 30 litres per el que és tot el que és farratges i cereals pels animals, que aquí a Menorca tenim molta vaca lletera i vaca menorquina també, que és una raça autòctona d'aquí de Menorca. I després, bueno, els que feim horta o fruiters, que també hi ha un pot de cosa, pues també cau moltíssim bé.
Com veus el teu futur si no plou com ha de ploure?
Bueno, clar, és difícil, perquè ara aquí a Menorca ja no m'ho sobra gens aigua. En la pressió turística que tenim a l'estiu necessita molta, i nosaltres aquí almenys necessitem de 500 a 600 litres per metro quadrat l'any, i que mos el faci el més ben fes possible perquè s'aprofiti per l'aqüífer, perquè si no, també, si plou molt fort, se'n va a la mà.
Per tant, malament, això el que hem de fer és tenir sort o mirar cap al cel, no?
Exacte. Nosaltres, aquí, els pagesos de Menorca, tenen el costum de mirar el cel, si el cel ens ajuda per el tema del camp, sí.
Mira, estem xerrant, plovia i ja surt el sol en 3 minuts.
Sí, ara, primavera és això. Primavera, t'entra una boira, una borrasca en 2 o 3 hores, te plou això, 10, 20, 30 litres, i el millor això, en una hora ja el vent te treu la borrasca i te surt el sol i te puja ja a 20 graus.
Què hi tens al camp ara?
Bueno, ara ja comença a plantar sorta d'estiu. Ara ja tenim tomàtecs, carabassó, combròmbol, obresínia, meló, síndria, ara s'acaba de plantar ja. Vull dir, d'aquí que sigui madur això encara, hi queden prop de 3 mesos.
I què és el que has llevat aquesta setmana?
D'horta? Bé, bueno, d'horta ara acaba el d'hivern ja, que diguéssim. Tema de cols i això és el... Bueno, encara aquest mes d'abril se'n cuirà, però bueno, el d'hivern va acabant. I ja comença el de primavera, ja comença maduixa, faves, bueno, i després el que és lletuga, això se'n té tot l'any, i cebes, tot això, procurant tenir-ne tot l'any. Patata també començarà d'aquí un mes.
Tot li va bé per combinar amb una mica de sobrassada o un xic de formatge, no?
Sí, procuram que tot això es pugui combinar bé amb el formatge i sobrassada d'aquí de Menorca.
Doncs va, anem a esmorzar.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts,
un lloc on hi cap tothom.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una altra fonda, un dia d'aquests de festa. Vinga, va, després d'aquesta mini tertúlia amb Antoni Riudavets a Menorca, anirem amb l'Òscar Gómez a veure quin restaurant ens posa a la Guia Virgínies. I després ens quedem allà, perquè hem fet una tertúlia de Talaia Pagesa amb la Neus Molló, l'Imma Puigcorbé i l'Isaac Gelabert. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I amb la sintonia ja tenim a l'Òscar Gómez a punt, ben aparcat i a punt de parlar amb nosaltres. Què tal, Òscar Gómez? Com anem?
Molt bon dia, Pep.
Bé, bon dia. Què, has anat cap a la muntanya o cap a la mar aquesta setmana?
Aquesta setmana he anat a la muntanya. Em vaig aixecar ben d'hora, vaig agafar el cotxe, vaig passejar pels paisatges gebrats d'Osona i me'n vaig anar a Muntanyola.
Ep, a Muntanyola. Carai, que vas anar a passejar cabres allà amb en Peyu.
Doncs no, mira, en aquesta ocasió no he tingut la sort de poder anar a passejar cabres amb en Peyu, però vaig estar ben a prop, a la braseria de Muntanyola. És el bar-restaurant del poble. És una història curiosa perquè l'Hernán i la Sofi, que són les persones que han agafat fa 3 setmanes o 4 que es van fer càrrec del projecte, doncs en realitat estan, no només fan una feina de gastronòmica, sinó que també en realitat el ser l'únic restaurant-bar del poble és gairebé una funció social, no? Un espai de trobada, un espai on socialitzar-se. I és molt important aquestes aventures que barregen la gastronomia amb aquest servei de poble, no? Que en el món rural, doncs, és molt important.
Clar, a més a més com ara estava pensant jo quan m'ho deies, és que Muntanyola no té, diguem-ne, podríem dir, un nucli urbà de poble, no? És com una... És tota la muntanya que hi ha allò, cases per aquí, cases per allà, és com una gran urbanització, però nucli de poble no n'hi ha.
No, és veritat, no n'hi ha. I, de fet, ells a la braseria doncs, és un local que, fins on, si no estic equivocat, pertany a l'Ajuntament i està davant del poliesportiu, a la zona esportiva, que deu fer una mica de nucli urbà, que és on deuen anar-se a trobar la gent. I, de fet, bé, era el dissabte i estava ple, La veritat és que em va agradar molt. Sí, sí.
Que bé. I, escolta, i què hi vas menjar aquí, a la braseria Muntanyola?
Doncs mira, l'Hernán i la Sofi fan una cuina tradicionalíssima catalana, molt ben feta, molta qualitat. Si arribes d'hora a les 8, com vaig fer jo, trobaràs l'Hernán preparant les brases, i a sobre de les brases vaig trobar que tenia penjades unes pinyes, que s'estaven bracejant amb la caloreta, que després les serveix al final, i començo per les postres, però és que em va agradar molt trobar-m'ho. Les serveixen amb un gelat de coco, amb un almíbar de rom, i amb ratllat d'una de llima. Només això t'ho trobes a l'entrada, a 8 del matí, saps? I bueno, què fan? Doncs mira, si t'agrada la cullera, fan unes mandonguilles amb calamarsets extraordinàries, molt, 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 molt tendres, molt tendres. Em va comentar l'Hernán que fan servir porc d'Edu de la Rocassa, que és un productor local d'allà mateix, Muntanyola. Uh-huh. I també vaig tastar una molt bona capipota. Fan galtes, fan escudella.
Corai, tu.
Fan aquests plats tan gustats. Si t'agrada la carn a la brasa, jo vaig demanar una tapa de quadril, que ara se li diu picanya, hem agafat aquest nom, però bueno, és una carn a la brasa fantàstica, que la fan amb patates rosses, que són casolanes. Vull dir, també vaig veure com les tallaven, uns bastons gruixuts, que estava tallant l'Hernán allà, perquè la cuina és mig vista, la pots veure des de la sala. És fantàstic, un producte meravellós.
Clar, és que ara estic veient aquí, mentre estem parlant, jo estic mirant aquí una miqueta fotos de l'Hernán, i amb aquesta brasa que té, espectacular, i a més, ell que és un gran mestre de les brases, no? I amb aquesta cultura argentina, aquí deu fer-hi unes peces fantàstiques de vedella, de vaca, o de bou, o de toro, no?
I fa, clar, ja dic, la vedella que vaig tastar jo estava espectacular. La gent demanava molt xai, em va comentar l'Hernán que és xai d'allà d'Osona, de la zona també, que li agrada molt, que té moltíssima qualitat. La veritat és que en sortien moltíssims. També sortien, això no és brasa, però també sortien molts bacallars a la llauna, molts, uns talls molt gruixuts, pràcticament de tres dits. Em van entrar ganes de demanar-ne un, però ja no podia més. Havia menjat la capipota, havia menjat la picanya, havia menjat les mandonguilles, i era una qüestió. Però tenia molt bona pinta també el bacallà.
Clar, ara entenc per què m'has dit que has començat per les postres, perquè la pinya podríem dir que és un preludi de tot allò que menjaràs, no? Per una banda, els plats de cassola, i per l'altra, l'art de la brasa aquí de l'Hernán.
Exacte, sí, és que a més a mi va agradar molt. Li vaig fer com 10 o 20 fotos a les pinyes a sobre de les brases.
Doncs escolta, entra en la nostra estimada guia Virgínies al restaurant La Braseria de Muntanyola. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Que vagi bé.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui anem a Vic, a la capital d'Osona, perquè fa uns dies aquí s'hi va celebrar un acte important, important per al present, important per al futur i sobretot també a vegades per veure què ha passat fins ara amb un tema tan important en aquests moments, diguem-ne, que mira, que a vegades mirem tant al cel a veure si plou o no plou, que és la pagesia. I és que la pagesia, moltes vegades posem la imatge d'un home o una dona grans que estan allà al camp, però pagesia es pot fer de moltes maneres i la pagesia té moltes edats. I, de fet, una bona colla de persones es van reunir fa una setmaneta aquí a Vic concretament per fer un acte fantàstic que s'anomena la Talaia Pagesa. Avui tenim a la Neus Molló, que és consultora agrosocial, la Imma Puigcorbé, que és pagesa i veterinària, i l'Isaac Gelabert, que és de Talaia Pagesa. Què tal, com esteu?
Molt bé, molt
sí?
Bé, gràcies.
Escolteu, què és això de Talaia Pagesa?
Talaia Pagesa, bé, és una trobada principalment de pagesos i de pageses, on intentem... Mira, amb això que tu apuntaves, no? en aquest moment en el que vivim, jo diria d'emergència, no? En tot el sector primari, no? On intentem reflexionar sobre el present i sobre el futur del que ha de ser la pagesia, de quins marcs, no? O àmbits d'influència pot tenir, de com cal organitzar-nos, en fi, hi ha tota una sèrie de temes que creiem que des de Talaia Pagesa que la pagesia ha d'abordar, i des de la Talaia Pagesa ens oferim com a persones, a més, expertes en diversos àmbits, no? La Neus, que és consultora, hi ha la Núria, vull dir, hi ha molta gent involucrada, que tots som especialistes en alguna cosa i creiem que podem ser útils per construir això, un nou marc de reflexió i de posicionament i d'acció de la pagesia catalana.
I com va anar això? Com veieu aquest futur, diguem-ne, el futur que hi estem, que podríem dir que és el present, però aquest futur podríem dir a curt plaç?
De la Talaia Pagesa o de la pagesia?
De la pagesia. Bueno, de la Talaia Pagesa també, perquè clar, hi ha una cosa que és molt important, i és que, mireu, ara que parlàvem precisament, no, jo recordo que a vegades hi ha gent que quan et vol insultar, sobretot la gent de ciutat, diuen, ets un pagès, no? A vegades es veu la figura del pagès o de la pagesa com aquella persona que ve, pobrets, viuen allà a pagès, a la muntanya, que no tenen estudis i això, i aquí estem veient que no, vull dir que avui en dia tenim una pagesia molt potent, una pagesia també de gent jove, que ja en parlarem després de com conviu, diguem-ne, les certes edats a la pagesia, però que avui en dia ser pagès, ja, jo diria que per molta gent avui en dia és un luxe, perquè quanta gent, diguem, d'aquests últims anys que han tingut de Covid han volgut anar a viure pagès o han canviat cap a fer de pagès?
A veure, la talaia pagesa neix justament perquè tinguem pagesia d'aquí 15 i 20 anys. O sigui, realment és un espai que neix en una situació d'urgència multifactorial, com ha dit Isaac, i en el qual ens trobem persones tècniques que tenim una vocació i una voluntat de treballar per la pagesia i persones pageses que estan en el dia a dia amb el camp. Llavors el que hem posat sobre la taula és un espai al servei de la pagesia. I això és un experiment que vam parir l'any passat amb moltes ganes, amb molta voluntat, amb un suport directe d'un grup de pagesia petit que ha anat creixent i que llavors hem vist en aquesta edició que aquest suport continua perquè hi ha una necessitat. El que ens estem trobant és que ens costa molt comunicar què és la talaia pagesa realment.
I què és la talaia pagesa, Imma?
Bueno, la talaia pagesa és un punt de trobada, no? de pagesos, bàsicament, i un punt de recolzament, podríem dir, no? d'explicar les nostres experiències, el nostre dia a dia, perquè el nostre dia a dia és com molt solitari, no? Al final treballem moltes hores i les treballem molt sols, i en aquest punt de retrobament de la talaia pagesa el que podem és explicar les nostres vivències, el nostre dia a dia, els nostres problemes que ens hem trobat, possibles solucions a problemes, no? I al final, escoltant una mica els altres, et pots donar compte de que tu també pots aplicar aquelles coses que els hi ha passat a altra gent en el teu dia a dia, no? I jo crec que és un punt de trobada, recolzament i de dir, hola, som pagesos, estem aquí i escolteu-nos, no? També una mica.
Clar, perquè jo ara, allò pensant, diguem-ne, des d'en fora, no? Però visquent en un lloc, diguem-ne, on hi ha molta pagesia, te'n dones compte, per exemple, que el paisatge està canviant. Està canviant de moltes maneres, no? Veiem que avui en dia sembla que ja no hi hagi ni primavera, feia fred i encara estem fent foc alguns dies, i en canvi, per altra banda, jo vinguent cap aquí ja he vist gent que pensava que estava molt més d'agost, allò amb calces curtes, i clar, jo crec que hi ha moltes coses, diguem-ne, que vosaltres avui en dia heu de parlar i que suposo que també és difícil parlar amb la gran diferència que tenim, ja no només a Catalunya, no? Amb aquests més de 140 paisatges diferents. Clar, jo no sé, per exemple, tu, Neus, que estàs molt pel País Basc, o tu que estàs a la Garrotxa, o gent de Lleida, però del sud, o gent del Delta de l'Ebre, les realitats són molt diferents.
Sí, les realitats són molt diferents, però crec que hi ha una base que és la mateixa per tots, no? I hi ha problemàtiques que ens afecten a tots per igual, no? Com la sequera, com la legislació, la burocràcia, la normativa que ens ofega, no? Jo crec que trobem molts punts en comú. Podem produir de moltes formes, podem tenir o estar treballant en diferents paisatges o llocs molt diferents, com dius tu, des de la muntanya a la plana Lleida o passant per la costa, però diguem que tenim problemàtiques que ens uneixen, no? I això és el que fa la talaia, que uneix gent amb problemes o situacions similars, no?
Home, per exemple, a veure, un d'aquests, i tu a més t'hi vas involucrar molt des del principi, és, per exemple, el preu, no? I el valor. Jo sempre dic, una cosa és el preu, perquè al final sempre anem a petar allà mateix, no? Però l'altra és després el valor, no? Que se li dona a la pagesia en la qüestió, per exemple, d'una cosa tan senzilla i tan humil com és la llet de vaca. Com estem, diguem-ne, amb aquest tema després d'aquests mesos que s'ha viscut tot això? Podem tenir un bri d'esperança o no?
Sí, Ric, perquè jo sempre penso que el sector de la llet de vaca podrem dir que ha sobreviscut o que va endavant en el dia que s'obri una nova granja de vaques de llet. I això de moment no ha passat i no es veurà, jo crec, en un futur proper tampoc. Per tant, bueno, estem en la direcció correcta, penso, perquè s'està pagant la llet a un preu més just, però, bueno, la lluita continua. Al final no és que haguem arreglat res, ni molt menys, sinó que hi ha una problemàtica, a part del preu, hi ha una problemàtica molt més gran com relleu generacional, que, per exemple, que és un problema que la talaia pagesa es va abordar, no? I que és un problema que ens afecta, bàsicament.
Clar, una d'aquestes coses, per exemple, que és, sembla que no pugui ser, i tu, Isaac, diguem-ne que amb el món formatger el tens molt controlat, és que per una banda estem parlant d'això, de discutir-nos de pagar uns cèntims per la llet, i l'altra és després que hi hagin formatgers i formatgeres a Catalunya que potser no poden fer un tipus de formatge perquè no tenen una llet amb unes determinades característiques per fer aquest formatge. Clar, i dius, i això com es menja?
Sí, perquè tendim a homogeneïtzar, ho he dit bé, homogeneïtzar-ho tot, no? I la llet, la gran indústria, no, Imma, això ho saps bé, no? Està en mans de la, excepte rares excepcions, està en mans de la gran indústria. Aleshores, sí, clar, hi ha formatgeres i formatgers que t'ho diuen, no? Ara em ve al cap sempre la Paula de Xauxa, per exemple, que és molt, en aquest sentit, és molt rebel i ho fa saber molt. Sí, els formatgers realment tenen un problema de vestiment de la matèria primera clau per fer formatge, no? I els formatgers sempre et diuen, no, hi ha molts secrets per fer un bon formatge, però n'hi ha un que és indispensable, i és tenir una bona llet. I això avui, doncs clar, amb la llet de vaca, no, realment existeix aquest problema. Sí.
Una altra de les coses, diguem-ne, jo crec, importants que ens passa aquí és que moltes vegades a la pagesia se la veu com la dolenta d'una pel·lícula que jo encara no entenc, no? És a dir, els pagesos o la pagesia són aquells que a vegades, doncs, diguem-ne, en el cas dels animals, no? Ui, és que clar, que el tema dels porcs, que si es fa una cosa es fa una altra, sempre diguem-ne que sou com els dolents d'aquesta pel·lícula, i més que això, són el que dèieu ara vosaltres, des d'un punt de vista burocràtic, la gran feinada que hi ha, que jo crec que a vegades, només hi ha vegades per tenir un animal a casa, els papers que has de fer, jo no m'imagino, no? Això es pot solucionar d'alguna altra manera? Vosaltres que correu pel món, hi ha altres països que ho tenen molt més solucionat?
A veure, no m'atreveria a dir quin país, però jo crec que sí que es poden fer polítiques de país, i ara mateix no tenim una política agrària definida que realment aposti per la pagesia. És complicadíssim començar, és complicadíssim seguir, i en qualsevol persona que estigui en el dia a dia del sector pots veure que hi ha moltes coses que es podrien evitar. Però això només passa per tenir una mirada integrada de país des d'un punt de vista administratiu. Per tant, nosaltres el que estem fent és tenir aquesta mirada des de la pagesia, des del territori, des de les persones que realment creien que això es pot canviar. Que es pot canviar tenir aquesta visió de mirada humana, que vol dir que posem les persones en el centre i que no estem pensant si som més grans o més petits, si ho fem de com ho feien els avis o ens inventem una manera nova, sinó que estem defensant un model de pagesia que pugui ser-hi demà. Llavors, per poder donar resposta a això necessitem tres actors. Un és la mateixa pagesia, o sigui, la pagesia s'ha d'implicar amb aquest relat o amb aquest model de futur. La ciutadania, o sigui, les persones que consumim i convivim amb aquesta pagesia hem de posar el nostre petit gran granet de sorra, i evidentment l'administració. Per tant, polítiques sí, i es poden fer molt més valentes, també se n'estan fent, el que passa que no estan integrades amb una visió de prioritat estratègica de país. La pagesia ha de també tenir aquesta veu que realment no estigui disgregada i a trossets i barallada, sinó de dir, hòstia, necessitem persones en els pobles, necessitem persones que alimentin les ciutats, necessitem persones que gestionen el territori pels incendis que ens estan venint, i necessitem aquesta ciutadania que compri aquests productes cada dia.
Vosaltres creieu que la gent, que clar, tot això és molt bonic, no? Tu te'n vas avui en dia i compres una cosa, i ara li posem a tot noms, no? Ecològica, no? De la terra, 100% d'aquí, digui-li el que vulguis, eh? Podríem posar moltes i moltes etiquetes perquè jo crec que és així, però realment vosaltres creieu que el consumidor té clar quan compra, què compra, o qui hi ha darrere d'allò que compra? Perquè jo crec que això és un d'aquests problemes que hi ha, no? És a dir, falta, diguem-ne... Clar, tu quan veus el Twitter, per exemple, la Imma mateix, dius, carai, l'Imma, tu, quina dona, com apreta, no? I hi ha molta gent, diguem-ne, que hi ha un llenguatge, o podríem dir que hi ha una cultura pagesa a les xarxes socials, que jo crec que això va molt bé, no? Fa molt poquet això en parlàvem amb el món del pa, no? Jo crec que les xarxes han fet, per exemple, que hi hagi molta més cultura de pa. Les xarxes ajuden a que hi hagi molta més cultura i es valori la pagesia i el producte, i qui hi ha darrere de tot això?
No m'ho demanis a mi, jo sóc pessimista. No, jo crec que les xarxes, està bé que les mirem, però les xarxes... En el fons, és la meva teoria, però jo penso que sempre les llegim els mateixos i que ens retroalimentem. És a dir, les xarxes per mi no reflexen la realitat, tot i que trobo molt valuós el que fa gent com l'Imma o que fan, no?, l'Espadamala. Vull dir, trobo molt valuós, i jo sóc dels que els llegeixo i dels que m'empapo d'això que m'expliquen i n'aprenc. Ara, jo penso que som quatre els que llegim això i que sempre llegim, no?, sempre ens llegim els mateixos i ens retroalimentem els uns als altres. Jo tinc aquesta sensació.
Imma.
Bueno, doncs jo sóc una mica més optimista, no? Al final, és... jo penso que per una persona de més que llegeixi el que expliquem a les xarxes molts dels pagesos, jo crec que ja és un petit granet de sorra, ja és una petita victòria, no? Al final, expliquem una mica el dia a dia i creiem, jo crec que cada cop més gent, pues, com a mínim ens llegeix o se sent més, no sé si reflexada o en el que fem, no?
Jo tinc la sensació, perdoneu, però jo que m'ho miro des de fora però visquent a pagès, jo tinc la sensació, jo aquests últims anys he après molt a les xarxes, aprenc molt amb tu, per exemple, quan parles de les vaques, de què has de fer o què no has de fer, que després una altra cosa són, diguem-ne, els comentaris, diguem-ne, de gent que potser no sé si és per ignorància o què, que a vegades fa comentaris que no venen a to, no? Però jo aprenc molt, o aprenc molt, per exemple, quan es parla d'animals salvatges que ho fan mal, no? Que tot això en podem parlar-ho ara, no? Però, ostres, jo crec que sí que hi ha un punt, diguem-ne, de cultura, sobretot ja no només de vosaltres, sinó de la gent que estem al costat o de la gent que ens agrada aquest tema.
Sí, jo crec que al final la gent que vivim a pagès tenim unes normes o una manera de fer que la tenim molt interioritzada. I això, la gent que viu a la ciutat, pues, no ho té interioritzat. Després també els de pagès, pues, transmetent això o posant-ho per escrit, crec que els estem passant una cultura, els estem passant una informació, una pedagogia molt, molt, molt important, no? Pel simple fet de que si venen a pagès, doncs hi han certes coses que s'han de complir, o normes essencials perquè hi hagi una bona convivència, no? Doncs jo crec que qualsevol coseta que prenguin aquesta gent que no viu un dia a dia pagès, jo crec que ja és una petita victòria, no?
Heu dit que s'han de fer canvis, Neus. Clar, canvis n'hi ha de moltes menes, n'hi ha de diferents pesos. Quins són els canvis, diguem-ne, que creieu que són més urgents?
És urgent per la petita i mitjana pagesia flexibilitzar moltes de les traves burocràtiques que hi ha, simplificar i sentit comú. Amb tot el tema de la digitalització hi ha coses que estan facilitant la vida, però moltes altres que les estan complicant. Llavors això és un tema de posar-hi, entenc que, més esforç. Necessitem tenir molt clar que la pagesia és prioritària, ja ho he dit abans, però és que ara mateix no hi és. Vull dir, si la pagesia fos prioritària pel consum, per les persones que consumim, tindríem un altre tipus de pagesia. I si fos prioritària per l'administració, tindríem un altre tipus d'infraestructura també. Necessitem recuperar les infraestructures que hem perdut. Com que ens hem carregat un model de producció local, ens falten mercats, ens falten escorxadors, ens falten obradors, ens falten el sistema perquè la petita i mitjana pagesia funcioni. Llavors, per això és un engranatge d'aquests tres elements, perquè un sol no pot. O sigui, no pots dir, bueno, pues la pagesia anirà millor si tothom consumeix producte local. Vale, però on vaig a buscar-lo? Qui me'l dona? Com arriba a casa meva? Com sé que existeix? Com sé que és veritat? No? Llavors aquí hi ha tota una sèrie de forces que són molt més potents de tot això que estem parlant, que és el model més globalitzat, que són les empreses transnacionals, que són tot un sistema, tot un mecanisme que parla un altre llenguatge, i aquest llenguatge és molt poderós. Llavors el que necessitem és aquesta unitat des de aquest model agrosocial, agroterritorial, agrolocal. O sigui, necessitem una mirada que defensi la pagesia que tenim al territori, perquè tota la resta va en contra d'això.
Clar, ara em fas pensar i podríem parlar precisament també, o podem fer el símil amb els formatges, no? o amb qualsevol producte, amb els embotits també, per exemple, i podem posar-ho també, diguem-ne, el nom de pagesia, no? Clar, hi ha molt tipus de pagesia, no? I clar, posem la pagesia tot al mateix sac i podem posar un pagès o una pagesa que té un petit projecte, diguem-ne, amb una filosofia molt clara, molt, digue-li, neta, no m'agrada dir la paraula ecològica, perquè ja entrem amb etiquetes i tot això, no? però molt neta, amb un fons molt bonic i a més de veritat, amb una pagesia totalment industrial, no? I això a vegades per ignorància ens barregem les coses i la visió, diguem-ne, que tenim o que podem tenir com a consumidors està una mica desballestada. Com ho podem fer, això? És a dir, què podeu fer vosaltres o què creieu que heu de fer perquè la gent us percebi o sobretot vegi la gran diferència que hi ha entre un formatge de llet crua que es fa allà dalt a la muntanya, a Ossera, per exemple, per posar un cas, o un formatge que es fa a qualsevol altre lloc, o en un polígon industrial que es compra la llet a 1.000 quilòmetres, no? És a dir, si fem aquesta metàfora, aquest símil, com ho fem, això? És a dir, quina és la manera que la gent, que el consumidor, pot veure que el que està comprant és una cosa de veritat?
Uf, jo... Digueu, jo ara mateix he de pensar aquesta resposta.
Quines són les maneres? O sigui, a problemes complexos no hi ha mai una única resposta. Llavors aquí podries parlar des del que fa la Imma molt bé, que és explicar els petits, no? Que és la llet, el cicle de la llet, d'on ve, o sigui que la gent, com que cada vegada estem, les noves generacions estan més desconnectades del món agrari, tenim un problema d'haver-ho mamat. Llavors, com que no ho hem mamat, ho hem d'aprendre. I clar, hem d'aprendre un relat. Llavors jo crec que una de les coses que la Talaia Pagesa també aporta és que estem construint un relat en positiu, un relat inclusiu, un relat de futur, un relat des de la salut, des del territori, un relat on les persones són importants. Per tant, aquí hi ha tota una feina de comunicació, però també d'experiència, perquè tu t'has de menjar aquest formatge. T'has de menjar aquest formatge i has de dir, vale, això és un formatge d'una persona que està al territori que fa aquesta funció o aquest és un formatge que compra al súper i no té res a veure amb tot el que m'han explicat.
Clar, mira, per exemple, deixa'm posar allò, a vegades va bé posar una mica tia, una mica al foc, no? Per exemple, bé, fem una generalització, diem el súper, i clar, hi ha súpers i súpers, no? Hi ha súpers que treballen molt bé i que tenen, diguem-ne, una estratègia i una manera de fer, i evidentment una botiga ha de tenir una mica de tot, però després també trobes botigues de poble que només tenen la barra de formatge aquella de formatge fos i para de comptar, no? I no, és que això no es ven, no? Clar, s'ha de mitificar tot, no?, una miqueta.
Sí, mira, d'això m'agrada aquest exemple que has posat de la botiga de poble. L'altre dia jo visc en un poble també petit i parlava amb el botiguer i em deia, oh, és que clar, cada dia ve menys gent, la clientela se'n va fent gran, etc, no? I clar, i al final li vaig dir, hòstia, Carles, perdona'm, dic, però què diferencia la teva oferta ara mateix, el que tens en la teva botiga, d'una gran superfície? Res. Aleshores, clar, aleshores estàs en una guerra en la que sempre perdràs, perquè la gran superfície té pàrquings, té carros, no? I estàs fresquet quan fa calor i estàs calentó quan fa fred, a nivell de preus. És a dir, clar, té moltes coses que si tu no ets capaç de construir una proposta que et diferenciï de la gran superfície o de botigues més convencionals, aquesta guerra la tens perduda. Tu aquí has de construir una proposta, doncs, basada en això, en productes que et diferenciïn. I això podria ser, doncs, mira, jo sí que posaria etiquetes, podria ser el producte ecològic, o seria, podria ser allò de dir, escolta, va, aquí jugarem una temporalitat extrema, és a dir, no hi ha albergínies, no? No hi ha albergínies i tomàquets a l'estiu, no? Per exemple, però això no ho fan ni les botigues ecològiques, que és curiós, tot això.
Ni molts restaurants que parlen de cuina d'avantguàrdia.
No, realment tenim, bueno, els cuiners, sí, els cuiners d'estacionalitat, mal em sap greu dir-ho, però és veritat, no? Cada vegada més, però és veritat. Aleshores, sí, és un tema de formació, de coneixement, de... Aquí és on falten també aquestes infraestructures d'estat, no?, les que tu parlaves, no? És a dir, si necessitem autopistes, cosa que està molt bé, que necessitem autopistes per anar d'aquí a Girona, o per anar d'aquí a Figueres, o per anar d'aquí a on sigui, la pagesia també necessita, no?, temes de distribució. Clar, l'administració les hauria de plantejar com a infraestructures d'estat, no?, de dir, no?, pues temes de distribució, bueno, en fi, molts i molts temes que la pagesia ara necessita i que l'administració hi hauria de posar, no? Aquí sí que tindria sentit... no, invertir-hi, no? perquè són qüestions d'estat.
A veure, hi ha una cosa també, o un d'aquests, anem a dir, problemes o casuístiques que hi ha, que te'n dones compte, tu abans has parlat fa un momentet d'escorxadors, no? I ara veiem que hi ha aquesta dicotomia, diguem-ne, de pensaments. Per una banda, ara no tenim gaires escorxadors a pobles i cada vegada són més grans i n'hi ha menys, però després tenim el gran problema de que avui en dia un grup de caçadors i caçadores d'un determinat poble, no cal dir la comarca, és igual, en una temporada han tingut al voltant de 1.000 animals i aquests 1.000 animals han hagut de marxar fora de Catalunya per treballar-los, perquè si no s'havien de llançar, no? De quina manera, diguem-ne, una cosa com aquesta, el fet, diguem-ne, de la caça, diguem-ne, d'animals salvatges, que a més, des d'un punt de vista cultural, això, per exemple, a Itàlia, està molt, molt, diguem-ne, hi ha molta cultura de tot això, fins i tot hi ha carnisseries, només especialistes en, podríem dir, xarcuteria de cacera, i està normalitzat. I aquí, això, no diré que s'ha perdut tot, però déu-n'hi-do, no? Què es pot fer? És a dir, quins són, diguem-ne, els punts que hauríem de tenir?
Bueno, jo crec que, a part que dius això de la cultura, jo crec que aquí a Catalunya, i sobretot a nivell espanyol, ens passa molt, jo veig que a nivell sanitari és com molt, està molt radicalitzat. O sigui, els aliments... Hi pot haver un petit risc en el seu consum. El formatge és de llet crua, per exemple, o la caça, però ens han ficat molt al cap, no?, les malalties que pot transmetre la caça, malalties que podem agafar menjant llet crua, i sanitàriament ens han fet agafar una mica de por, no?, i que el que està bé i el que no està bé, i el que hem de fer i el que hem de deixar de fer, no? I crec que això, la cultura de la caça, pues, ha patit molt en aquest sentit, no? Però crec que també la podem tornar a girar una mica, diguem, els papers i pues, no sé, oferir aquesta caça, pues, ara s'estan fent embotits de, no, de caça, que els restaurants oferissin caça, que, per què no, carnisseries que s'animessin i dir, mira, pues, un producte diferent que puc oferir jo i que ningú més ofereix, no? Com per exemple, jo què sé, la carn de poltre, no? També és una carn que no està en el nostre dia a dia, i en canvi s'està tornant a posar com més, no sé si la paraula és moda, però la gent està començant a consumir-la, no? Al final és tornar una mica als orígens, no? La caça és l'origen de l'origen. Vull dir,
clar,
no?
De fet, tu que ets veterinària, jo crec que mai s'havien arribat a fer, diguem-ne, tants controls a tots els llocs, eh? Podem parlar de restaurant, però podem parlar de cases de pagès o de tallers, diguem-ne, d'elaboració, o sigui, de formatges, d'embotits, o del que sigui, tot relacionat amb la pagesia, no? I torno a dir, no, tu que ets, diguem-ne, veterinària, això ho has viscut. És a dir, la seguretat alimentària tant hi és amb això com amb un producte, diguem-ne, que es faci en qualsevol lloc de forma industrial.
Sí, sí, la seguretat alimentària i és igual en una indústria que en un petit obrador, i jo crec que aquí, entre cometes, ens equivoquem, i això és una mica delicat, el tema, eh? Però el risc que té un producte industrial no el tindrà mai un producte elaborat en un obrador petit. I jo sempre dic, el qui elabora el producte i el ven directament és el primer que vol que aquest producte sigui sa, de qualitat i que no porti problemes al consumidor, no? Al final és això. En canvi, a nivell industrial les coses surten com xurros i allà, evidentment, que hi ha d'haver un control molt més elevat. A més, aquest consum industrial, pues, arriba a milers de persones, que, per tant, la catàstrofe seria molt, molt més gran, no? Però és evident que no podem demanar els mateixos controls, jo penso, en un petit obrador que la gran indústria, i és el que deia la Neus, no? O sigui, hem de flexibilitzar aquesta normativa, perquè és inviable, no? Al final volem fer les coses tan bé que ens ofega la burocràcia, i és... O sigui, hi ha d'haver un equilibri.
Hi ha una cosa també que diguem-ne que a vegades això no, des de fora no es veu tant, no? Que és el fet de treballar, no? De com treballa un tipus de pagesia o un altre. Per exemple, parlem de la pagesia més ecològica, no? I podem parlar d'un altre tipus de pagesia que, bueno, ja tots ho sabem, diguem-ne que, evidentment, això passa com en tot, no? Que no ho és tant d'ecològica, no? Com ho podem fer-ho? És a dir, perquè, clar, aquí jo crec que aquests debats que heu tingut aquests dies, jo no sé si això s'ha reflexat d'alguna manera, perquè, clar, tots volem cada vegada un producte molt més net, un producte molt més saludable, tots volem ser el més, podríem dir, ecològics possibles, o creiem que, diguem-ne, un producte el més ecològic possible o el més net possible és més saludable. Però després hi ha una altra cosa, que a vegades són els preus, no? I tornem al mateix, és a dir, a vegades aquesta falta de cultura que hi ha entre una cosa i una altra, no? Com es defensa això? Com creieu, diguem-ne, que la gent ho pot percebre?
Mira, jo tinc clar, és a dir, no té cap sentit, i ara parlaré d'una cosa que saps que coneixo una mica, que és el formatge. No té cap sentit menjar un formatge ecològic si la llet ha estat portada de 1.500 quilòmetres enllà, i això n'hi ha casos d'aquests, ja ho coneixes, no? I per altra banda, poder que el... I ara poder se'm tiraran els llops a sobre, no? Però poder cal d'alguna manera subvencionar aquests aliments... És a dir, estem permetent que la gran indústria... ens vengui, no? O fabriqui aliments que tenen una càrrega, no? En petjada de carboni, en clau, no? Són molt bruts i no estan pagant cap impost, i en canvi no serem capaços de premiar, no? O jo dic, hauríem de ser capaços de premiar, si no estem penalitzant allò que és brut, premiem allò que és net, no? Potser en lloc de, no ho sé, però podria ser un plantejament. És a dir, jo veig que s'està venent carn de porc en botigues, no? A 5-6 euros al quilo, i dius, bueno, i la petjada de carboni d'aquest producte, qui l'està pagant? Els costos ambientals, amb aigua, amb purins, falses cooperatives de treball, és a dir, bueno, hi ha moltes, i aquestes despeses no les està pagant ningú les està pagant, perquè si no aquella carn no valdria 5 euros al quilo, no? I tu coneixes els costos, i vull dir que això és una realitat. Doncs home, si no penalitzem això, que entenc que això és fruit de, bueno, d'interessos, no? D'interessos poderosos, poder sí que hauríem de premiar allò que es fa bé, no?
Imba, què ens dius d'això? Perquè tu d'això en saps una miqueta, eh?
A mi em fica en uns jardins. Bueno, jo, és el que dic, jo penso que la legislació està feta per la gran indústria, i la legislació protegeix a la gran indústria. Protegeix a la gran indústria deixant-nos, per exemple, no tenir... o dificultant molt, per exemple, tenir porcs a l'aire lliure, no? És una simple tonteria. Però això és protecció de la gran indústria. Les lleis estan fetes i ja ens anem una mica més enllà, però el tipus d'economia que tenim capitalista és destructiva total, no? Al final és fer números, i si surt a compte, pues anem-hi tots, no? I això és el que ha passat aquí a Catalunya amb el porc, no? Surt a compte fer carn i exportar-la a la Xina. Fem números, surt a compte, doncs, tots a fer-ho. I és això, no? Qui paga tot el desastre aquest, no? Però aquí com tornem enrere? Perquè aquí hi ha moltes persones treballant en el sector. No és només dir, mira, tanquem les granges i tot s'acaba aquí. No. Hi ha ramaders, hi ha persones d'escorxador, hi ha moltes persones en obradors, no? I clar, tornar enrere aquí és difícil.
Una altra cosa que heu parlat és el relleu generacional, no? Moltes vegades, i jo també potser hi afegiria això, aquest relleu amb una visió molt diferent, no? Segurament que aquests dies que heu estat debatent aquí a Vic, dins la Talaia Pagesa, hi ha molta gent jove que segurament que pensa diferent dels seus pares o dels seus avis, i que hi ha d'haver aquest relleu, no? Generacional, i que potser a vegades el relleu passa per fer una granja més petita i tenir a vegades el mateix rendiment o millor rendiment, i això es passa molt també a la restauració, no? Avui en dia veus que hi ha restaurants molt i molt grans que, sigui per una cosa o per una altra, val més allò fer-los més petits i tenir la mateixa rendibilitat.
Aquí hi ha un tema de sentit comú. Les noves generacions seran reals, tant a la restauració com a la pagesia, si troben el seu lloc. Llavors, el que estem veient ara és que el lloc per la pagesia del futur és en un model on la gent vulgui ser-hi. Llavors, aquests models on la gent vol ser són aquests models de mirada humana, són aquests models que pots gestionar, que tens autonomia, que tens capacitat de conèixer els teus clients, els teus companys, on hi ha una vida. Llavors, aquesta vida, en els últims anys, i com deia la Imma, el model globalitzat i capitalista se l'ha carregat. Llavors, el que estem fent ara és construir-la de nou. Llavors, la Talaia el que aporta és aquesta part d'esperança, però no utòpica, sinó una esperança de dir volem noves generacions perquè volem generar els espais perquè aquesta gent pugui viure i treballar de la seva feina. Llavors, per això és també complicat mirar endavant amb aquesta situació tan complexa, perquè hi ha tants factors que tenen a veure amb el dia a dia i amb la viabilitat d'una empresa agrària avui divendres sant, que es fa molt complicat pensar com donar-hi resposta a tot això. Però les noves generacions hi seran quan realment les que estem ara seran capaces de construir el futur que necessiten.
Podríem mirar una miqueta al cel. De fet, els pagesos i les pageses, jo crec que si una cosa fan cada dia és mirar a veure si hi ha núvols o no. Però va, somiem una miqueta, no? Intentem, diguem-ne, acabar aquesta tertúlia una miqueta en positiu, una miqueta en voler somiar. Com creieu que ha de ser la pagesia d'aquest futur imminent que tenim?
Jo en diré dues: resilient i orgullosa.
Imma.
Ostres, hem de posar un objectiu o podem dir una frase?
No, frase.
He sortit per la tangent.
Ja ho veig. Jo crec que hi haurà una pagesia i crec que sortirà una pagesia enfortida i sobretot valorada, no? Jo crec que és el que necessita la pagesia, que sigui valorada i atractiva per la gent jove que vindrà en el futur.
Aquesta pagesia del futur ha de ser una pagesia feliç, o sigui que realment pugui fer una feina que li agradi i amb la que es pugui guanyar la vida. Jo crec que són dos elements principals de poder gaudir d'una feina que t'agrada i poder viure amb dignitat del que estàs fent.
Clar, guanyar-se la vida a vegades també passa, per exemple, si pensem una miqueta amb que ser pagès o pagesa no deixa de ser tenir una empresa, i això ho veiem molt, per exemple, clar, jo m'ho poso amb la meva tesitura, diguem-ne, de la restauració, no? Potser passa, per exemple, pel fet de canviar el model de pagesia que un ja té a casa mateix, és a dir, hi ha moltes cases, o hi ha moltes, podríem dir, masies de casa nostra, que jo faig el símil amb els metges, no? És a dir, que són molt metge de capçalera, és a dir, fan una mica de tot, no? I amb aquella frase, no, feta, que tots hem sentit i hem dit moltes vegades, no, que allò, home de molts oficis, pobre segur, no? Per exemple, creieu que hi ha una pagesia que pot ser, diguem-ne, més d'un producte o de dos productes, o l'enrevés, és a dir, que el pagès o la pagesa no ha d'acabar, diguem-ne, venguent potser un animal o un producte, sinó que també potser pot fer una transformació per pujar-li el valor?
El monoproducte, bueno, no, la gran indústria ens ha portat aquí a l'especialització i al monoproducte, i amb unes conseqüències a nivell de paisatge, de pèrdua de biodiversitat, de pèrdua de poder de la pròpia pagesia per prendre decisions, no? Perquè ha entrat en aquests circuits on, no, on l'han manegat, perquè ho sento dir-ho així, però ho veig així, no? Vull dir que jo m'imagino, crec, en aquest pagès o pagesa que és que passa, doncs, això, que el seu treball, no, viu al voltant de les estacions, m'explico, i que ara té pèsols i que no, ni al seu moment tindrà blat de moro i després atacarà els tomàquets, i si allà on viu pot fer tomàquets, no? Jo el veig un... inclús per no avorrir-se, no? Perquè és molt avorrit, no? Només fer una sola cosa.
I Maneus.
No hi ha un únic model de pagesia. Jo crec que també ens hem de treure aquesta història del cap, no? Que volem sempre tenir un prototip o un tipificar, i al final el que hem de deixar és que aquestes noves generacions facin el que volen fer. Jo crec que jo el que estic veient a diferents llocs és que quan tens una empresa viable és quan la persona realment gaudeix del que fa, sap el que vol fer i troba el seu lloc al món. Per tant, la nostra responsabilitat, o en aquest cas, per exemple, la meva com a consultora agrosocial, és facilitar aquests espais, o sigui, facilitar que aquesta gent tingui un trànsit a un lloc on se sentin valorats, estimats, útils i feliços, que ja sé que és una paraula que dius pagesia feliç, doncs sí, perquè és que si no, no hi haurà futur.
Mireu, jo no sé si us posaré amb un mal de cap, però m'agradaria acabar aquesta tertúlia amb noms o amb projectes. Seríeu capaços de cadascú de vosaltres dir-me un projecte, una persona que us enamori per la manera de ser, pel que fa, pel que defensa, pel que genera? Ja, us veig molt pensadius, eh?
No sé, mira, jo mira, escombraré cap a casa teva i poder, mira, no, l'Albert Grassot de l'Estany de Pals, per exemple, em sembla un projecte, no, molt i molt xulo, no, amb la història, no, aquesta idea de recuperar el conreu de l'arròs a Pals, a més, no, aprovant noves varietats, és un paio molt inquiet, no, ho ha fet en ecològic, fa molt bé, realment ha fet un gran producte, crec que ell és prou feliç i el veig prou orgullós d'allò que fa. Mira, jo et posaria, per exemple, d'aquest exemple.
Ima.
Clar, què voleu que us digui jo? Ah, jo em sento molt orgullosa de la meva germana, de veritat. Té un projecte molt gros entre mans que li han passat els pares i ho porta d'una manera pues, molt admirable, perquè és mare, perquè és pagesa, perquè és formatgera, perquè ven els seus productes i perquè està a tot arreu. I és com Déu, ja li dic, tu estàs a tot arreu, Marina.
Neus.
A veure, jo crec que a la Talaia vam veure diversos projectes que ens serveixen. I estan aquí a Vic, aquí tenim els germans ja que van venir, Quico i en Pep. Jo crec que són per mi un model a seguir per a aquestes empreses que tradicionals que estan o repensen el que estan fent o pleguen. I llavors ells el que han fet és una aposta gran per treure els animals a fora, per diversificar, per tenir un obrador, per fer una botiga, per apostar realment per aquest model de pagesia diversificada. Llavors jo crec que són un model per les noves generacions de fills i filles de pagesos que volen reinventar-se a casa seva.
Neus Bulló, consultora agrosocial, Imma Puigcorrer, pagesa, veterinària i gran lluitadora, Isaac Gelabert, de Talaia Pagesa. Moltíssimes gràcies, sobretot avui, per posar-nos, diguem-ne, per fer-nos pensar, per fer-nos reflexionar i, sobretot, per fer-nos valorar allò que, si s'acaba, jo que sempre tinc aquell hashtag preparat, no? Sense pagesia no hi ha cuina. Això, si s'acaba, s'acaba moltes més coses, només que, diguem-ne, que la gastronomia. Heu parlat ara al final d'una cosa molt, molt senzilleta, però que jo crec que té gran valor, no? Que és que la pagesia se senti feliç, no? Que siguin feliços i felices els homes i dones que treballen aquesta pagesia. Per tant, espero que això sigui només un, diguem-ne, un bri, no? Per fer pensar i per fer reflexionar, perquè crec que tot això vosaltres ho teniu molt clar, no? Em sembla que heu de tirar molt al foc, eh?
Endavant les atxes.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase de l'Alain Ducasse que diu: la cuina no la pots separar de la persona que la fa ni del lloc a on la consumeixes. I això és el que hem volgut avui, gaudir de la cuina i de la pagesia. Esperem que us hagi passat bé i que ens tornem a trobar, si tot va bé, aquest dilluns que ve. Clar que sí. Adéu-siau. Vinga, va. Moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. senzillesa és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.